Aquesta sintonia sinònim que parlarem de cultura aquí a Ràdio Sabadell, com sempre, sota la coordinació de la Montse Barderi. Bon dia, Montse.
Bon dia, Pere, què tal?
I amb la comitiva que normalment t'acompanya, d'una banda el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
La cap de Cultura, Jordina Puntí, bon dia.
Bon dia.
L'artista Ramiro Fernández, bon dia.
Oh, bon dia, Pere.
Avui per parlar de com para el temps, la creació i la poesia.
Sí,
molt
ja...
Molt profund, això, avui, eh?
Ja saps que anem de
sempre,
menys a més, a
profuns.
més, fins que no tinguem aire. Sí, d'alguna manera, en el procés creatiu, i el Ramiro ho sap molt bé, i també la cadira sorpresa que tenim avui, te'n vas a un lloc que no hi ha temps ni espai, i les coses passen d'una altra manera. Hi ha alguns creadors que diuen, ara sóc jo realment, jo mateix, i, per exemple, des de la psicologia, se n'anomena l'estat de fluir, que és que... No saps si portes 5 minuts, en portes una hora... D'alguna manera, els segons i les hores no són igual. Mentre crees i fas aquesta activitat, sigui poètica, artística, pintòrica...
I estàs d'acord, Ramiro? Et passa això? Hi ha una suspensió, un moment, del temps?
Sí, és clar, perquè tot, com que la mesura del temps és una cosa subjectiva, no? I segons la implicació que tens amb el que estàs fent, el temps passa més de pressa o més poc a poc, no? Suposo. Però amb totes les feines, eh? Suposo, amb totes, absolutament. Quan estàs molt apassionat fent alguna cosa, encara que sigui tallant llenya, et podrien passar 3 hores sense donar-te en compte si estàs disfrutant fent-ho.
Els braços, potser, al final...
Exacte. Per exemple, amb l'esport es veu molt, no? Quan hi ha els partits aquests de futbol i tot això, el que perd li passa el temps molt de pressa, perquè no té temps de recuperar, i el que guanya li passa molt poc a poc perquè ha de conservar el resultat.
Això
no?
Passa amb les pròrrogues.
Sí. Vull dir que és totalment subjectiu, la percepció del temps.
Sí, sí.
Li preguntem també la cadira sorpresa d'avui, que segur que té molt per aportar, Montse.
I tant que sí, referent poètic de la ciutat. Diem papers de Barçala i ja ho diem tot, també.
És el Josep Gerona. Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Per tu també passa això, quan et poses en un procés creatiu, quan t'hi submergeixes, que se suspèn una mica això, el temps, l'espai, la percepció del que t'envolta?
Suposo que en part és inevitable, però jo ho veig com una mica com ha explicat el Ramiro. O sigui, que això no sé si és una cosa molt, molt específica de les activitats aquestes d'escriure, de pintar, sinó que suposo que és amb tot. Quan hi poses molta concentració, estàs fora de les circumstàncies externes i llavors només vius allò. Llavors perds. Suposo que és una qüestió de com funciona el nostre cervell. I llavors potser sí que en les tasques creatives, quan més creativa és la feina, doncs això és més fàcil que es doni. Això sí que...
I això era perquè un llibre de la Hannah Arendt, que es diu La vida de l'esperit, que ella diu... que se'n va en un espai, que no és espai, en un lloc o no és lloc, i en un temps que no és temps, per fer les seves tasques intel·lectuals. Però, a diferència de tallar llenya o un partit de pròrroga, en aquell moment el jo s'està expandint de la manera que més li agradaria ser. Per això recullo allò que diu el Ramiro, que quan ell no pinta és un home absolutament desgraciat. És un pobre home, no? Bueno, sempre m'ho expliques,
sí.
Això, no?
Sí,
aquella
sí.
Cosa de que tu
mica,
pots...
Sí. Una mica
no
miserable.
Un punt miserable, no? Sí. Que hi ha algun contacte amb allò que és el teu destí de ser.
Sí.
És un tema una mica que, com tots els temes importants o tots els temes poètics, no es poden explicar de manera frontal, sinó que hi has de donar una mica de volta, una mica els contorns, com la poesia, que no diu les coses molt concretament, però il·lumina la foscor d'una determinada manera.
Sí. És una mica, Montse, el que perdona, el que sempre diem, que és, en el fons, és quan connectes amb el teu íntim, que vindria a ser l'ànima, no, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha aquell poema tan maco de la Cimbrosca, es diu, Cimbrosca. Que veu publicar en l'àlbum, que diu que quan connectes amb l'ànima és quan t'oblides de tu mateix, i, en el fons, el que ho fa és una mica... com un medi que transmet, però les ordres venen donades per... per aquest íntim, que a vegades és molt difícil de connectar.
Exacte.
I d'explicar.
Sí, sí, jo crec que un dels...
una mica això, no?
Una de les claus de la poesia és això, és sortir del temps, no? És a dir, a través del sentiment poètic que genera un poema, tu surts del que és el temps aquest que dèiem, que s'hi passa ràpid, que s'hi passa de pressa, i connectes passat, present, futur, i tornes a reviure situacions gràcies a les emocions, anul·les el que és el temps present, aquest temps cronològic que ens va passant. Sí. Et situes en un altre moment en què l'emoció et fa transportar a altres sí. moments. És a dir, sí. les emocions et porten sí. a estar més enllà del temps.
Sí. Jo crec. I a més, és veritat una cosa, que quan veus les obres de poesia i de pintura i bona que han transcendit el temps, no tenen temps, perquè les pots llegir amb la mateixa actualitat. O sigui que el temps és com un temps intemporal, oi?
Mm-hmm. Com... I és sí, sí, Miquel, el que sempre el tòpic i típic és la Madeleine de Proust, no?
Ah,
és
sí.
a dir, en un moment determinat aquella lectura literària t'aboca unes sensacions que et transportes directament a la teva infantesa, superes, és una petita màquina del temps, no? Superes espai i temps i vas en una altra regió en què tu et transportes, tornes a ser aquell que havies estat quan eres petit o en aquell moment que tu tenies aquella emoció tan forta.
Ara aquí, deixeu dir una cosa, heu afegit un aspecte nou, que és com les obres d'art influeixen amb els espectadors. Però acabant la primera part, que era el temps del creador, no? El temps de creació. En aquest sentit, potser sí que teniu raó amb les coses que heu dit, per exemple, aquesta referència a l'ànima que ha fet el Ramiro parlant de la Simborska, però tot això no deixa de ser molt poètic, molt metafòric, la manera de dir-ho. Si ho diguéssim d'una manera més, potser, més planera, també podríem dir, per exemple, jo l'he escoltat dir de vegades a la Nati Ayala, quan pinta, que el que passa és que quan tu estàs moltes hores sol fent una cosa, estàs sol amb tu mateix. I això és el que en el món actual, hiperconnectat, que sempre estem pendents de les xarxes, dels mòbils, de les referències externes, la gent no fa, no té temps de fer. Llavors, les tasques creatives el que et fan és com saber estar a soles amb tu, sense que passi res, fins i tot doncs, a vegades parlant en veu alta amb tu mateix o amb els morts o amb qui faci falta. Aquesta activitat o aquesta capacitat humana d'estar a soles amb un mateix és històrica, és de sempre, és del gènere humà, però és més difícil en la societat actual, contemporània, perquè estem molt més, diguéssim, pressionats per totes les influències exteriors. I llavors costa més de fer-ho això, i les activitats creatives ho permeten. Pels altres, la meditació... O...
Sí. Com diu el Pascal, tots els problemes del món s'acabarien si tothom fos capaç d'estar mitja horeta sol en una habitació sense moure's. Sí. Però això no és crear, tampoc. És diferent saber estar sol que fer una activitat creativa, perquè passen moltes coses en la vida de l'esperit. Passen llibres, passen quadres, passen poemes. Vull dir, hi ha una exorbitant activitat, però interna.
Sí. Carles?
Sí, us estic escoltant aquí.
Com ho veus tu?
Home, jo crec que bueno, tot el que està dient és superinteressant, estic totalment d'acord en tot. És a dir, per mi també en aquest aspecte hi ha dos temps. Hi ha la percepció del temps del creador o la creadora, en aquest moment de trànsit en el que connecta amb el seu jo i és capaç de desactivar tot l'entorn i per tant... utilitzen el seu llenguatge i les seves capacitats, doncs, plasmar l'obra en el medi que sigui, eh? I després també el temps també de recepció, no? Del receptor, que és capaç de percebre aquesta obra, i també amb ell se li muta el temps, i també es pot anejar a si mateix i es pot evadir, i també pot tenir aquesta percepció de que el temps i l'espai i tot es dilueixen i ens transporten justament on el creador ha intentat que l'obra ens transporti, no? i es fa aquesta mena, amb terminologia, diguéssim, del segle XXI, del 2024, de macro, no? Que com això que fem amb els iPads i que a vegades encara ens passa quan estem llegint un text en un paper, que tenim com la intenció d'intentar fer el macro, perquè acabes fent aquest macro temporal et submergeixes en un espai que és totalment meravellós, perquè pot ser inclús catàrtic, no? I això, si a l'espectador li passa, que de sobte és conscient de que està davant de l'obra d'art, ja sigui en una platea o ja sigui en un museu o ja sigui escoltant un recital, i que per uns segons ha perdut la noció de l'espai-temps i de l'aquí i l'ara i s'ha convertit en una altra cosa, doncs penso que això són els dos temps, el del creador i el del receptor de l'obra d'art, que a més aquest receptor pot estar situat 25 cicles més endavant, no cal que sigui en la immediatesa, no? Per tant, penso que és totalment encertat aquest, el tema d'avui, perquè és així, és exactament això.
Bon apunt també aquest de l'espectador, de com se li atura el temps. Carla, si vols, repassem l'agenda per aquest cap de setmana.
Perquè el temps no s'atura.
Exacte. El temps no s'atura i segueix endavant. Mireu, aviam, hem tingut la inauguració de l'exposició Qui és Feliu Formosa, en el cas de la Tera Quart, una exposició que és de visita obligada, sobretot per a aquelles persones que coneguin l'obra del home tan polifacètic que és Feliu Formosa, que sabeu que és el motiu del seu 90 aniversari, com també per a aquelles persones que no el coneguin l'exposició, tal com diu el seu comissari, ens diu això, és una interrogativa, és qui és Feliu Formosa, perquè la intenció és que quan una persona hagi fet tot el recorregut de l'exposició, al sortir a l'altre extrem, si no coneixia Feliu Formosa, el conegui, i si algú no el coneixia en totes les seves cares, conegui totes les seves cares, que és un personatge, una figura molt polièdrica i molt important de les lletres catalanes. Llavors, això també ho connectarem, perquè passa el dilluns dia 11 amb l'espectacle que se li fa d'homenatge en el Teatre Principal, que ja es va fer l'altre dia a la roda de premsa i es va explicar que lamentablement les entrades estan totes exaurides, però que serà un moment molt bonic i a més que també es connecta amb tot un programa d'activitats que es faran al llarg d'aquestes setmanes i mesos entre la Bosque Cardellac i altres entitats de la ciutat. Després també tenim l'estrena del documental La Creu Alta, un barri amb ànima de poble, que això es fa en el Teatre Sant Vicenç. I després, ara ja em cito una mica més a nivell cronològic, tindrem el mesclat aquesta setmana també, que tindrem moltes activitats culturals, com no pot ser d'una altra manera, que no són directament generades pel Servei de Cultura, però sí que evidentment ens toquen molts temes culturals i per tant, sobretot passar a la zona del doctor Robert i per tant atents a l'agenda sincronitzats perquè puguem tenir-ho controlat. I després, així per ja anar a les grans coses que succeiran, també tenim a la Acadèmia Belles Arts l'homenatge a Joan Vilagrau, també tenim la festa crowdfunding de Nando Caballero, el cafè d'artistes Gris Plum, i llavors tenim el festival IF aquest cap de setmana en l'Estruc, amb el so dels Titelles. La reposició que el que tenim entès és la darrera vegada que es farà en el Teatre Municipal de la Faràndula de la Blancaneus i els Cent Nans de Joventut de la Faràndula. Tenim la Ballada de Sardanes, organitzada per Sabadell Sardanista, el 47è aniversari de l'Esbart Sabadell Dansaire, que la podrem veure a la plaça de la Creu Alta, que faran diverses exhibicions de folclore català. Després també tenim Crepuscle, recital de piano concert a la Camera Belles Arts, que és d'aquests concerts dins del seu cicle de música de cambra. I després, no em vull deixar absolutament res, també tenim dels Paraperriures, continuen amb el teu de la seva programació de monòlegs, estiguem també atents a la programació perquè tenen aquesta setmana també actuacions, els músics de Bremen, que tanquen funcions en el Teatre Sant Vicenç, i llavors justament tot el que són música en viu, com per exemple a la Capella, i també en el Griffin, en el nou Griffin, que també ens fan diversos concerts. I llavors tingueu en compte també que comença ja a partir del 9 de novembre i fins al 24 de novembre el Festival El Petit, i que el tindrem en la nostra ciutat com a centre neuràlgic, amb moltes activitats que també caldria consultar a Sincronitzats.
Perfecte, Carles, doncs moltes gràcies per portar-nos tota l'agenda del cap de setmana i per les teves reflexions. Fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
Fins la setmana que ve, molt bé.
Adéu, bon dia, adéu. Aquí a la taula, Josep, avui has vingut amb un llibre sota el braç.
Sí, ja que estic a la ràdio, també podríem aprofitar per afegir informació d'aquesta que heu donat i completar la que ha donat el Carles.
Sí.
Nosaltres, des de Papers de Versàlia, aquest mes tenim dues presentacions, dos actes de lectura de poesia, que una serà el dilluns següent, després de l'acte del Feliu Formosa, si és l'11, doncs el 18, al Casal Pere IV, d'un llibre que s'ha pogut editar gràcies a l'ajuda de l'Ajuntament amb el motiu de la capitalitat cultural, que recull els quatre llibres que va deixar inèdits un poeta del grup que va morir, Marcel Allats, que va morir l'any 2020, més, a part d'aquests quatre llibres, altres textos que s'han pogut recuperar, que s'han pogut trobar, i també un llibre inacabat, que no era ben bé poesia, sinó una mena de calaix de sastre, de reflexió, amb aforismes, que es diu El pijama de fusta. Tot això està plegat amb aquest llibre i es presentarà al Casal Pere IV com a acte inaugural del que també suposo que en parlareu aquí més endavant, de la setmana del llibre de l'autor sabadellenc.
Farem una roda de premsa i allà ho desvetllarem tot, i ara mantenim l'atenció informativa.
Molt bé. Doncs això serà, doncs, això, un acte de presentació del llibre i també una lectura de poemes que hem convidat a una poetessa, una rapsoda de Sabadell que es diu Carmina Ferreres, que pertany a un altre grup, a Trenc d'Alba, però que a vegades col·labora amb nosaltres. Això serà el dia 18. I després el dia 28, també penso que val la pena dir-ho, no el puc ensenyar, no el tinc aquí, però sortirà l'àlbum número 4 dels que fem nosaltres anualment. Aquest, en aquest cas, és gràcies a l'ajuda econòmica de la Fundació Banc Sabadell, que està dedicat al tema, són monogràfics dedicat al tema por-poder, però que també li hem volgut donar un caràcter, lligant amb el que explicava abans el Carles, d'homenatge al gran poeta sabadellenc, en Feliu Formosa, perquè li hem dedicat el llibre, textualment està dedicat a ell, però ell, a més, té una part important en aquest, no són només poemes seus, és més ampli, però hi ha dos poemes alemanys de Trakl i de Breck en versió de Feliu Formosa, o sigui, la seva tasca també com a traductor, que és superimportant per la cultura catalana, i després un poema seu del barri, del llibre Raval, un poema que es diu Barri, que ell recrea també les seves vivències, diguéssim, d'infantesa. I aquest poema també apareix dins d'aquesta antologia i també apareix comentat. Això serà també al Casal Pere IV el dia 28, i també serà un acte on un parell d'actors llegiran els poemes, Enric López i Maria Antonia Bartolí, i el músic Joan Alavedra, que també col·labora molt amb tots els actes en Feliu Formosa, també els acompanyarà amb l'acordió. Doncs sembla que són dues fites importants, fruit una mica de la nostra feina i també a la col·laboració, doncs, de l'Ajuntament per una banda i del Fundació de Sabadell per una altra, que ja val la pena dir-ho, perquè sembla que si no les coses
costa
no es fan
soles. Tirar-les endavant.
Exacte.
Va, incorporem una nova veu en aquesta conversa i reprenem el tema amb què hem començat, que és el Didac P. La Garriga. Poeta, bon dia.
Bon dia.
Didac, comentàvem aquí si la creació, la poesia, parava el temps, això en el moment de crear, o també com a espectador, si hi ha una mena de suspensió per uns moments del que t'envolta. Tu vius així?
Home, sempre hi ha hagut una tensió, no?, entre el que és el temps, que seria com una mica la llei o la gramàtica, no?, allò que ens ve donat i que ens diu on són aquestes hores, és aquests dies, aquests calendaris, no?, tot això seria com una estructura, i després hi ha la poesia que sempre s'intenta com a mínim escardar aquesta idea, no?, i la tensió, per exemple, jo estava pensant amb els místics que sempre estan recorrent a la poesia i els teòlegs que van a la prosa, no?, al pensament, a la llei, doncs aquesta tensió sempre hi ha sigut, no?, llavors quan un escriu poesia jo crec que té molt present aquest temps imposat, aquesta gramàtica imposada, aquestes idees, doncs, que una mica són les més ortodoxes, no?, i la poesia, doncs, sempre intenta escapar una mica o trencar això, no?
Ho veieu així, la taula?
Sí, tant, aquesta tensió hi és entre l'ordre normal de les coses i com una capacitat de crear una situació extraordinària que no saps ben bé què passa, no?, i que des de l'estètica s'ha estudiat molt, com aquella suspensió del temps, com una, i aquesta relació mística que diu el Didac també em sembla com molt encertada. Didac, encantada de saludar-te, que ens veurem el dia 15 de febrer al pati de l'Arteneu i ja comencem a abusar de tu abans de que vinguis perquè ens parlis de coses interessants.
És que el, perdó, però el temps és clar que és un, el temps passa, però la manera de medir-lo és una convenció, no? Diríem. És clar, tots a vegades confonem amb el que hem entès socialment un ordre establert amb què és el temps que realment passa, però és que a cada persona li passa el temps d'una manera diferent. Perquè tu agafes en els pobles la manera de gastar el temps, la gent, que a nosaltres ens sembla com si perdessin el temps, però bueno, que estan com més tranquils, va tot més a poc a poc, nosaltres anem més de pressa, o sigui que és però molt mira, difícil de...
La Yourcenar li van preguntar quants anys has estat fent Memòries d'Adrià, que va trigar molt poc perquè va trobar unes maletes amb uns manuscrits, i diu, quan fas allò que realment necessites fer, el temps passa a ser irrellevant. I és la pregunta que fan molt els escriptors, no? Quant temps has trigat a fer aquest llibre? Quant temps has trigat a fer aquest poemari, aquest quadre? Quan estàs amb... Ella també diu, no recordo dies més encesos ni nits més ardents que les d'escriure Memòries d'Adrià, perquè estàs en combustió viva, aquesta cosa de sentir-te un altre en un altre lloc, com flotant en un espai, allò que dèiem de la vida de l'esperit de la Hannah Arendt, és interessant perquè l'ordre quotidià de les coses desapareix. O sigui, tu sí. Fas una truita de patates i ets molt conscient que estàs allà a la cuina, però en el moment creatiu no passa el temps de la mateixa manera que fas una truita
exacte.
De patates.
És una mica al revés del que deies tu, jo crec. El temps no és que sigui una convenció. El temps és el temps. El temps passa. Els humans som aquells que som capaços de sortir...
Sí, no, jo volia dir la manera de medir-lo.
Però la manera de medir-lo és irrellevant, perquè el temps passa igualment, tant si el medim en dies, en hores, en 24, 36, en 48, és igual, el temps passarà igual, al marge de nosaltres. I naixerem i morirem al marge de si ho veiem passar més ràpid o més a poc, però el temps hi és, i té un inici i té un final, que és la mort per nosaltres. Vull dir, el temps hi és, i el temps al marge de nosaltres existeix. Ara, nosaltres com podem superar el temps? A través de l'art, a través de les nostres vivències, a través de la memòria. Nosaltres sí que saltem amunt i avall del temps, però el temps...
Bueno, convivim amb ell.
Ens supera.
Ho veus així, Didac?
Escolta una cosa, Montse, i...
Preguntem que el tenim aquí.
Que ens dediquem
aprofitem
això...
el Didac que el tenim a...
Ai, sí, perdó, pels que ens dediquem a això, les nits són molt bones, perquè... Perquè és un moment en què no hi ha interrupcions.
Exacte.
I potser tens 6 o 7 hores o 10 per davant que saps que ningú les trencarà i llavors el temps és teu en aquell moment.
Però vés en compte les coses que fas a les 3 de la matinada, borratxo de creació, que a les 12 del migdia poden ser lamentables. Com ho veus, Didac, tot això?
Sí, jo vaig descobrir, jo treballava molt a la nit i després vaig descobrir que podia llevar-me molt abans de la matinada, això 3-4 de la nit, però ja ben dormit. Llavors la creació de l'albada, no? Quan tu estàs també descansat, però encara és dins d'aquests espais de foscor, per mi és molt més fructífer que no escriure a la nit anant cansat de tot el dia. No? Llavors, a vegades quan diem escriure a la nit sempre pensem que és abans d'anar a dormir, però també pots escriure a la nit un cop has dormit. No? I és un moment molt especial perquè després ja comencen els cants dels ocells, la llum, no? I tot aquest, el traginar del carrer, tot això ja t'incorpores, no? A la vida quotidiana, però has tingut aquelles 3-4 hores de 3, 4 fins a les 7 o les 8, doncs que són molt potents, no? I que jo vaig descobrir com per sorpresa, no? Quan fa molts anys, quan vaig tenir el meu primer fill, que em veia obligat a buscar espais de crear al marge de la quotidianitat, i vaig veure que, ostres, molt, molt més fructífer això, no? Que no...
Farem el club de les 4 del matí, ara,
d'acord, sí.
Però sí que és veritat que el que deia una de les persones que ha intervingut ara, que no sé el nom, de que el temps és el temps i hi ha un inici i hi ha un final, jo crec que això també és... La poesia vol trencar amb aquesta idea, no? O sigui, no hi ha un final, no hi ha una mort, no? Hi ha, quan nosaltres llegim poesia, aquella poesia està viva, no? Encara que el que l'hagi escrit hagi mort fa molt de temps, no? Llavors, també aquesta idea de trencar el temps va molt, que també és la idea de la mística, no? De transcendir el temps, transcendir la mort i fins a cert punt viure en un espai on no hi ha aquest temps tan pautat i que alhora és una espasa, no?, que ens està dient vas cap a la mort, espavila, i trencar amb tot això també és interessant. No?
I tant, és l'antídot de l'angoixa de viure.
Una mica és el que dèiem, però això és humà, és estrictament humà, és aquesta, buscar aquestes vies per sortir de l'inevitable pas del temps.
Acabarem aquí la secció d'avui, però estrenarem una nova secció, Jordina, i és aquest poema per acabar, aletjar una mica. Què ens portes avui?
Va, avui del Marcel Ayats, fent un homenatge als companys de Papers de Versàlia, i n'he trobat un que fa una reflexió sobre aquest intent de superar el temps, amb un cert humor que l'he trobat bastant divertit, i el poso com a reflexió final.
Som-hi.
És un poema que es diu Immaduresa. Diu, la dèria malaltissa d'anar més de pressa per arribar més aviat ens ha malmès l'enteniment. I fruit d'aquesta insensata immaduresa que patim avui, per tot, hem teixit un garbuix de dreceres tan irracionalment complex que, a hores d'ara, abans de veure'ns perduts i encallats en un solitari i inhòspit indret de qui sap on, tots preferim agafar el camí més llarg per anar més de pressa i arribar més aviat.
Doncs ho deixem aquí.
Sí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que gràcies, Jordina, que Didac, ho has llegit.
Gràcies, Pere.
Didac i Josep, per haver vingut avui amb nosaltres, i la resta, com sempre, ens veiem la setmana vinent. Que vagi molt bé.
Una abraçada. Adéu.
Adéu. Adéu.